Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? I hem de començar veient els informes PISA. Què són els informes PISA? Doncs és un examen a l'alumnat de quart d'ESO de més de 80 països, més o menys. L'objectiu d'aquest tipus d'informes és saber conèixer el nivell dels estudiants, eh? Entenem, és un examen europeu que es fa als alumnes de quart d'ESO en més de 80 països. I això, doncs, diu com van en matemàtiques, com van en comprensió lectora... Això és l'informe PISA. Resumit, eh? En 5 cèntims, ho he dit. Bé, un desastre. Un autèntic desastre. Espanya és un desastre i Catalunya més. Catalunya ens han destrossat, per dir-ho d'alguna manera. Són resultats catastròfics i es Catalunya en comprensió lectora i en matemàtiques es situa a la cua d'Espanya. De totes les comunitats, Catalunya és la darrera. Sobretot, són en matemàtiques, és un caos. Perdoneu, ho estic dient d'aquesta manera perquè això és el que diu l'informe, eh? No és que m'ho inventi, és un caos i això és el que diu l'informe. Ara, si podem veure de quina manera o de quina forma això es pot maquillar, doncs ja us ho explicaré. El cas és que no ens hem de sorprendre, tampoc, eh? No penseu que és una qüestió... Oh, sorpresa! No, perquè tampoc estaven gaire bé. No penseu que venim d'una qüestió, no? És que estàvem els primers i ara estem els darrers. No. El cas és que no hem millorat, no només no hem millorat, sinó que s'ha empitjorat la qüestió. De fet, en qüestions de matemàtiques, revela que Catalunya és la segona comunitat, la primera és la ciutat de Melilla, que més puntuació en perd en matemàtiques. I si es compara entre 2018 i 2022, es perden 21 punts. 21 punts menys que tot això. El cas és que és un què. En qüestió de comprensió lectora, encara és pitjor. Ha perdut 38 punts en comprensió lectora i 15 en ciències. Bé, el cas és que els resultats a Espanya, en general, són dolents, però a Catalunya... És lamentable, és per oblidar, és un autèntic desastre, és catastròfic. Això diu l'informe. Ara anirà per barri, suposo, eh? Això anirà en qüestió del què. Hem de buscar culpables? Doncs segurament hem de buscar culpables, perquè no oblidem una cosa, estem parlant de la comprensió lectora. Baixar 38 punts en comprensió lectora significa un caos. És un caos personal. És un caos personal i, sobretot, si estàs estudiant, és un autèntic desastre. Per què? Perquè si no entens el que estàs llegint, en les preguntes que s'estan fent a qualsevol examen, doncs probablement no tindràs la resposta adequada. Com s'arregla això? Doncs podríem dir que hauríem de deixar els experts, però és que ja veig que els experts o el sistema educatiu no acaba de fer el què, o no acaba de trobar la tecla perquè això s'arregli. Els mòbils? Va, tenia ganes de dir-ho. Els mòbils tenen la culpa de tot això? Probablement els dispositius digitals tenen un punt de responsabilitat davant d'això, però ara no és qüestió d'assenyalar. No, la culpa és dels mòbils, no només dels mòbils, sinó perquè la nostra època estava a la tele. Recordeu quan eren petits que estudiaven, que no hi havia mòbils ni totes aquestes cresques? Només hi havia tele, la caixa tonta, i ja deien allò de «es que te vas a volver tonto de tanto mirar la tele». Doncs, mireu, no estaven tan malament. Ara, amb tot... Per preocupar-se. Què tal? Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico que en portes d'un megapont, perquè penso que tothom farà pont menys nosaltres, o unes quantes persones més, us explico que la predicció que ens espera de cara d'entrada aquesta tarda de dimarts és d'entrada d'estabilitat, esperem una estabilitat, unes temperatures que seran lleugerament més baixes. Localment, el descens de les temperatures seran moderades, sobretot a punts del litoral i prelitoral nord i el terç sud. Esperem, és un dia d'aquells que bruteja, no? Tenim núvols al cel, allò que ni està núvol ni fa sol. És una cosa molt, molt bruta, però de pluges no esperem. Almenys aquest dimarts no esperem cap mena de pluja. Possiblement per demà i demà passat més o menys tenim les qüestions iguals. I a partir de dijous tarda, doncs esperem que arribi un front que s'estabilitzarà i farà dijous i divendres que el territori quedi regat. No serà per treure's de la sequera, però benvinguda sigui la pluja. Aquesta serà la situació que esperem. I les temperatures, doncs, més o menys, a partir de la setmana vinent, esperem una pujada de temperatures, en aquest cas. Serà un pont més estable, excepte divendres. La resta, més o menys, esperem una certa estabilitat del temps. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs la vista posada ja a l'operació sortida d'aquest megapont de la Puríssima. Roger Serra, Servei Català de Trànsit, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs, efectivament, pendents d'aquesta operació sortida que, podem dir, oficialment comença a les 3 de la tarda. De moment, encara no. La veritat és que, en general, encara parlem de relativa calma. El problema és que ha tingut un accident aquí a l'autopista AP7, a la zona de Barberà del Vallès, que sí que ens està complicant el trànsit en aquest tram de l'autopista AP7. Com et deia, l'accident ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, és a dir, anant cap al Papiol, en sentit Tarragona. En aquesta direcció hi ha dos carrils tallats al trànsit i cua, eh? Hi ha una cua d'almenys uns 7 quilòmetres des de Mollet fins a Barberà, sota un central de l'AP7 i en direcció sud. En direcció nord, és a dir, en sentit Girona, per la gent que s'atura a veure el punt de la incidència, doncs també hi ha lentituds i aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Per tant, aquesta zona del Vallès sí que l'autopista AP7 la tenim complicada, és com et deia, causa d'un accident. I en tenim un altre, d'accident relativament a prop, a la C-17, a l'altura de Granollers. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig. De moment, a la resta de la xarxa viària, encara parlem de circulació còmode i fluida.
Roger, moltes gràcies. Que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona és una de les ciutats que més motos té. És una qüestió, ja no és que sigui una impressió, si són les dades diuen això, que tenim un munt de motos. Però què fem amb aquestes motos? Com podem assegurar, sobretot, que fem, quan dic que fem amb aquestes motos, no em confoneu. El que vull dir és com fer més segura la circulació de motos per Barcelona. No oblidem que en cas d'accident, sobretot amb la prioritat aquesta, en cas d'accident, el motorista sempre és el pitjor parat, no? Sílvia Fernández, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, doncs no sé què dir-te després d'escoltar aquestes dades de l'educació a Catalunya, que plou, però no plou suficient, estic bé, però...
Bé, home, hi ha coses pitjors al món, eh? No és el pitjor que pot passar.
Amb ganes de parlar amb tu, Cruz.
I tant. Parlem de motos.
Doncs, precisament, és el que comentaves. Tu sabies que Barcelona és la ciutat de les motos, perquè jo realment no era gens conscient.
Sí,
que hi ha
sí.
Moltes motos, però no sabia que hi havia tantes.
Sí, jo era molt conscient.
Però això és el que es va comentar fa uns mesos, que va comentar-ho la plataforma per defensar el col·lectiu de motoristes a una trobada que va fer amb alguns alcaldables de la ciutat, com per exemple Jaume Collboni, l'actual alcalde, i també Cirera, òbviament tot això abans de les eleccions municipals. Llavors la mateixa entitat va fer un recordatori que hi ha 350.000 motoristes censats a la ciutat i va posar sobre la taula una demanda que respira l'ambient fa molts anys per solucionar una miqueta doncs, les problemàtiques amb aquests conductors. I és el fet que aquests vehicles de dues rodes puguin entrar a Barcelona fent servir el carril Busbau i també que puguin circular pel mateix carril bus. Llavors, Jaume Alguersuari, que m'ha costat moltíssim aprendre el seu cognom, és complicadot, el pare, perquè en aquest cas el seu fill també és expilot, però ens referim al pare, ja el mes d'abril va demandar que es fes una prova pilot de 6 mesos perquè aquesta proposta es convertís en una realitat. Cert és que les motos ja fan servir el carril bus moltes vegades, però això no vol dir que la proposta estigui legalitzada com a tal per l'Ajuntament. Llavors, en el seu moment, el Servei Català de Trànsit ja va mostrar-se força favorable a acostar postures, però aquesta tardor el tema ha tornat a ressorgir, en aquest cas, al tercer congrés iberoamericà del motorista.
Bé, de fet, aquesta proposta ja fa temps, no?, que roda.
Doncs sí, fa més de 10 anys segur, perquè concretament el 2011 el Partit Popular va presentar una esmena per modificar l'ordenança de circulació de vianants i vehicles en aquell moment i permetre que les motos circulessin pel carril bus-taxi, però aquesta es va quedar en res perquè va ser rebutjada pels vots en contra del PSC, curiós perquè ara mateix estem comentant que Collboni està acostant postures, també d'Iniciativa i CiU van votar en contra, i també un altre aspecte que m'ha resultat curiós és el fet que Xavier Trias, en aquell moment al capdavant del consistori, quan era a l'oposició sí que es mostrava favorable a que les motos circulessin pel carril bus, però després va votar en contra. Llavors això va quedar ja una mica en stand-by.
Coses de polítics fent coses de polítics. Bé, en aquest cas, per què es vol impulsar aquest canvi? Quina és la situació actual, Sílvia?
Doncs el 2023 està a punt d'arribar a la seva fi, però aquest any les xifres de mortalitat en motoristes han estat més preocupants que mai a Catalunya. Hi ha 52 víctimes de les 140 totals a les carreteres catalanes des del mes de gener, i el 2022 els motoristes morts van ser 45, és a dir, empitjorem les xifres de l'any passat, però en cap cas vol dir que les de l'any passat fossin millors, perquè evidentment l'objectiu és deixar aquest comptador a zero. Però segons els impulsors d'aquesta idea, el fet que les motos tinguessin un espai propi a la ciutat per circular reduiria moltíssim els accidents, com a mínim, en territori urbà. De fet, Madrid i València doncs ja ho fan, i altres ciutats estrangeres com Londres sí que permeten la mesura.
De fet, anem a parlar precisament amb un dels impulsors d'aquesta iniciativa, el Jaume Alguersuari, el pilot de moto, doncs, molts premis, fundador de la revista Solo Moto, per exemple, i a més, portaveu de motoristes per Barcelona. Tot un que ja el tenim al telèfon. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies per la presentació.
No he dit cap mentida.
Bueno, un apassionat i fet de la professió un dels alegries grans de la meva vida, no? I la moto a Barcelona és tan fonamental que ho serà més en els propers anys.
Motos pel carril bus de Barcelona. Motos pel carril bus de Barcelona. Això, vosaltres esteu evidentment a favor, i a més sou un dels impulsors de la idea.
Bueno, des de in illo tempore, que es diu, no? Des de fa molts anys, insistim en cap progrés amb el govern de la senyora Colau. Afortunadament la senyora Colau ja no hi és a l'Ajuntament, ja no mana. I el senyor Collboni, Jaume Collboni, i la seva mà dreta en aquest sentit, que és a Laia Bonet, crec que hi ha el govern total de l'Ajuntament actualment, crec que serà molt més sensible, ho està siguent, a les coses que fins ara era temps perdut, no? I, per tant, el tema del carril bus i l'ús de la motocicleta és un tema que més aviat que tard serà eficient.
En què beneficia el fet que les motocicletes puguin circular pel carril bus BAO?
Bé, comencem per les raons internacionals i inclús nacionals, no? A Madrid, amb un llarg espai de l'ús de l'autobús, de la línia d'autobús, de les línies d'autobús de Madrid, és permesa la motocicleta des del 2011. La divisió de l'Ajuntament de Londres, que es diu London for Transport, que té 18.000 empleats, des del 2010 autoritza l'ús de la motocicleta amb el carril bus, i les contínues revisions que es fan de la sinistralitat donen sempre positiu, i té una lògica molt gran, no? Estem en un moment... Per tant, amb aquestes dues ja no caldria dir més, no? Les ciutats cada vegada necessitaran, i de fet està passant, més motos. És obvio. Les diferències són ja molt grans. I, per tant, allà on s'ha obert la possibilitat de que les motos utilitzin el carril bus, els accidents han baixat i es mantenen baixos.
Una de les creus és aquesta, no? La mortalitat i rebaixar els accidents. Augmentar la seguretat.
Clar, penseu que la planxa, els accidents de cotxe amb cotxe a la ciutat succeeixen i ningú se n'entera. Per què? Perquè la planxa ni plora ni sangra. M'entens?
Sí.
I les motos, sí, per tant, els accidents de moto són molt controlables i són alts. En el moment que els deixes una via com la de l'autobús per passar, aleshores, això baixa immediatament.
I per què aquesta diferència? Per què una cosa tan òbvia com, o que sembla tan òbvia com reduir accidents, que penso que seria una de les, dels que és per tot, no? Reduir accidents de trànsit, siguin de cotxes i sobretot de motos, perquè tenen una mortalitat més elevada en aquest cas, no? Per què tanta diferència? Per què uns poden tancar la porta directament i els altres no? Quan el motiu és evitar accidents.
Bueno, perquè a Barcelona, que és la ciutat capdavantera amb la circulació i ús de la motocicleta, hi ha hagut moltes teories absolutament equivocades, però ja abans de la senyora Colau, abans, sobre aquesta possibilitat. Però voleu una paradoxa que és molt gran. No hi ha hagut una autorització legal i pública de que les motos utilitzin el carril bus perquè no hi havia un criteri comú entre tothom per fer-ho.
Home, les coses de Palacio van despacio, però possiblement ja fa molt de temps que la qüestió està a Palacio, no? Perquè no vagi tan despacio.
Home, fixa't bé que el titular podria ser les motos en Barcelona ja circulen per el carril bus i ni lo tempore, no? De fa molt temps.
Sí.
Lo que no està és legalitzat.
Legalitzat, però, correcte. No? Ja, sí, d'acord.
I escolta, i hi ha una raó, a més, és una raó conseqüencial. Si circulem pel carril bus des de fa molt temps i no s'atura, legalment, bàsicament, perquè hi ha alguna excepció, a mi no m'ha passat mai, és perquè el resultat és positiu.
Doncs senyor Jaume Alguersuari, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per totes aquestes explicacions, molt amable.
Sempre al vostre costat, ja ens diré, ja trobeu com vulgueu.
Un plaer, moltes gràcies. Doncs és un bon que el cas és salvar vides. Aquesta seria la qüestió de tot això, salvar vides. Bé, de seguida parlarem amb Mossos d'Esquadra, parlarem amb el sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, amb l'Aima Viudés, per, entre altres coses que vull comentar amb ella, hi ha una notícia sobre una estafa, perquè dues persones grans d'Arenys de Mar els hi han estafat 240.000 euros. Parlem d'aquest cas, entre altres qüestions, però abans... ¿Vamos a perder de 4 a 7 kilos? ¿Y los vamos a perder en solo 3 semanas? De forma rápida, fácil, pues ya está. Solo hay que llamar a Enriqueta, que es dietista de Clinitec, al 650-51-52-53. Y vamos a lucir cuerpazo con el plan 1-2-3, que limpia, renueva, bajas de peso y es seguro y eficaz. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz, gracias. Pues sí, pues estamos a tiempo para lograr cambios espectaculares en nuestro cuerpo, porque no solo vamos a perder peso, sino también volumen, y sin perder nuestra masa muscular. Nos vamos a desintoxicar, a deshincharnos en un tiempo récord, y en ese tiempo récord podemos bajar de 4 a 7 kilos y bajar más de 4 centímetros de volumen. Esto es el plan 1-2-3, que es apto para todos, hombres y mujeres.
Y a cualquier edad, ya lo sabéis, ¿eh? El plan 1, sí. Vamos allá, el plan 1. Ya en la primera semana vamos a perder 3 kilos.
Sí, porque vamos a hacer una limpieza con los sobres de piña que nos ayudan a eliminar las toxinas, las retenciones, el hinchazón y seguimos depurando.
El plan 2, en la segunda semana vamos a bajar 3 centímetros de volumen.
Con los sobres de naranja que renovamos, que son prebióticos, que activamos la pérdida de peso y combatimos el estreñimiento.
Y el plan 3, la última semana vamos a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Es que es una auténtica maravilla.
Claro, porque esta tercera semana, Cruz, son las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos calman la ansiedad y que nos atrapan la grasa localizada para que el resultado sea, en esas 3 semanas, una pérdida de 4 a 7 kilos.
Bueno, pues ya lo sabéis. Precisamente es que el plan 1-2-3 es de origen natural, está hecho a base de plantas, vitaminas, minerales, es drenante, eliminas peso, toxinas, sin pesadez, sin efecto rebote, sin tener que desplazarte a ningún centro. Lo vas a recibir por mensajero sin gastos de envío y, muy importante, con registro sanitario. Es que no puede ser de otra forma, ¿eh? Te puedes informar sin compromiso en ese teléfono, en el 650-51-52-53. Y es que el plan 123 nunca viene solo. Hoy tenemos otra oferta para toda la audiencia de COPE Cataluña, Enriqueta, a todos los que llamen ese teléfono, al 650-51-52-53.
Sí, es una gran promoción que viene con el plan 123, porque vamos a regalar el gel adelgazante caliente reductor con rolón incorporado. Es un destructor de grasa fantástico en piernas, barriguita, caderas, y además nos deja la piel súper lisa. También de regalo tres infusiones, Clinidiet, que son detox y reducimos la acumulación de grasa. Y también de regalo una caja de galletas dietéticas y naturales compuestas de cúrcuma y chía, que son saciantes y que están buenísimas. Esta gran promoción para los oyentes de COPE con el plan 123, llamando ahora mismo el teléfono 650-51-52-53, y el resultado de 4 a 7 kilos, más de 4 centímetros de volumen, bajamos en tan solo 3 semanas.
Pues sí, así es, precisamente, en solo 3 semanas, ¿eh? Ya sabéis que el plan 123 nunca viene solo. El plan 123 es económico. Puedes informarte sin ningún compromiso en el 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin compromiso. Y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53. Y además, pues no viene solo, 3 regalos con tu plan 123. Así que anímate ya, despídete de esos kilos y ya sonreír a la báscula, Enriqueta, porque sonríe la báscula.
La báscula sonríe, el espejo nos quiere porque estamos estupendos y estupendas. Y es que, claro, bajar se nota, ¿eh? Si perdemos de 4 a 7 kilos, se nota muchísimo. Y también para la salud, ¿eh? Y lo vas porque se baja con salud. Llama ahora, infórmate y pide tu plan 123. 650-51-52-53.
Enriqueta, patunets, bon cap de setmana. Bueno, bon pont. No sé si fas pont.
No.
Va, pues falla, yo tampoco. Pues nos vemos el jueves.
Ens trobem el dijous.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Doncs de seguida parlem de l'actualitat policial amb l'Emma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra, i en parlem aquí, a COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Celebra unas Navidades 5 estrellas en el restaurante Sen 11 del emblemático Hotel Le Meridien Barcelona, ubicado en el corazón de las Ramblas. Deleita tu paladar con exquisitos menús navideños preparados con productos mediterráneos y frescos especialmente para esta ocasión. Comparte momentos especiales junto a amigos y familiares y estrecha lazos con tus compañeros de trabajo con los menús de empresa que Le Meridien ofrece para festejar esta encantadora época del año. Haz tu reserva llamando al 93 316 46 60.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Calibrant l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Miguel.
Tot bé?
Molt bé.
M'alegra que estiguis bé. Bé, d'entrada, vull començar amb una pregunta, i és sobre la sala de Sant Feliu. Primer, què és la sala de Sant Feliu? Vull que ho expliquis tu. I què està passant? I què pot afectar a la ciutadania? Perquè hi ha unes quantes queixes davant d'això, unes quantes denúncies per part del propi cos.
Mira, la sala, les sales de coordinació són el lloc on es gestionen tots els incidents. És a dir, quan nosaltres truquem per fer, doncs, per alertar de qualsevol cosa,
sí,
es centralitza a través d'una sala que envia la informació a una altra sala i és la que ens gestiona els patrulles, els cotxes que vindran a requeriment nostre.
D'acord.
Llavors, si en aquesta sala no funciona, diguéssim, és l'eix vertebral, no? Si això no funciona, la resposta al carrer doncs tampoc serà la mateixa, evidentment, no? I estem molt acostumats a veure doncs, molts patrulles al carrer, però tot i que estem veient molts efectius policials, tenim un problema greu d'agents en aquesta sala concreta, bueno, a totes les sales de Catalunya, però en aquesta molt concretament. Tenim a molts agents al carrer, però sí que és veritat que a la sala no hi ha agents treballant.
D'acord.
Tu t'imagines que haguessis de fer la feina de 5 persones? Doncs és el que està passant en aquesta sala. O sigui, tots els incidents que ha de gestionar una persona, no? I que ha de...
Ima?
Doncs abans ens trobàvem que... Em sents?
Sí, sí, és que hi ha hagut un, micro, sí, hola, un microtall. Hi ha hagut un microtall.
Doncs et deia, imagina't que haguessis de treballar per 5, no? Tota la informació que arriba a un agent que ha de treballar, no?, amb tota la informació que abans assumien 4 agents i un caporal, i ara ho assumeix un sol agent. Per tant, estan saturadíssims. Treballen a uns nivells d'estrès ingents, tenen atacs d'ansietat... Doncs hi ha dies que inclús doncs, no poden ni menjar en el seu descans, no? I tot això, evidentment, provoca doncs, que donem un mal servei a la ciutadania. A vegades, no?, ens omplim molt la boca, no?, que tenim un bon patrullatge, que tenim molta gent al carrer, que es visibilitza molt, no?, la feina dels agents. Aquells que estan atenent els nostres incidents quan tenim una urgència, si ells no poden fer bé la feina perquè estan saturadíssims d'incidents i no poden gestionar, ja et dic, la feina de 5 l'ha de fer una sola persona, doncs ens trobem que això al final acabarà de retruc donant un mal servei, perquè estarem posant incidents en espera, s'aniran posant en cua, no estem donant aquell servei que podríem donar doncs, si fossin més persones allà gestionant tots aquests incidents de la gent que està trucant perquè té un problema. Per tant, el que denunciem nosaltres és això, no? És que no hi ha efectius policials suficients destinats a aquestes sales i concretament en aquesta de Sant Feliu tenen un problema crític que a més s'està cronificant i que això acabarà donant com a resultat doncs, una mala resposta, no?, com a la ciutadania, que al final també és una cosa que ens preocupa.
Però, ostres, és sorprenent, no?, això, perquè és com si traguéssim neurones al cervell per coordinar la resta del cos, no? No pot funcionar bé en cap cas.
Tu pensa que és un servei molt estressant, perquè és una persona que està atenent el telèfon constantment i gestionant un ordinador. Si tu pots gestionar en un temps concret un número d'incidents, per fer-ho amb qualitat, no?, i per donar un bon servei de qualitat, però si comencen a sortir-te incidents, i tens una responsabilitat excessiva, perquè poden ser incidents greus que s'han de gestionar ràpid, i per tant tot això genera molt estrès. És un destí on hi ha un percentatge molt elevat de baixes, perquè la gent acaba, doncs, evidentment, amb problemes greus de salut, no? I això fa que la gent no vulgui anar a treballar en aquesta destinació. I és el que estem denunciant, que és una cosa doncs, que no es veu, que la ciutadania no veu, però que tenim un problema greu en aquest sentit a Mossos i ho volíem fer públic i ho volíem denunciar.
Doncs, denunciar queda, és curiós, aquestes coses sorprenen. Hi ha coses que sorprenen perquè mai t'ho pots imaginar si no estàs aquí.
Per això les expliquem aquí.
No, per això ho expliquem
per
aquí.
Per això les expliquem aquí.
Perquè se sàpiga realment situacions que poden ser reals dins un servei que a vegades és força, força complicat, eh? Bé, si em permets, hi ha una cosa a mi m'ha cridat molt l'atenció. Aquesta detenció d'un home per estafar 240.000 euros a dues persones grans. Penso que eren d'Arenys de Mar, eren aquestes dues persones.
Sí, 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 era un senyor que s'havia guanyat la confiança d'aquestes dues persones perquè treballava treballava per ells. Aquesta persona estava fincada a la localitat d'Arenys de Mar, també havia arribat feia 10 anys, tenia una bona relació amb aquestes persones, que eren germans. Ell havia llogat el pis de sobre d'on vivia, no? I doncs, a canvi d'un petit sou els cuidava, els feia la compra, però què passava? Que a l'haver-los de fer la compra tenia accés al seu compte corrent i durant aquests 10 anys que ha estat treballant per ells, poc a poc anava retirant, no?, petites quantitats de diners entre 3 i 4 cops al mes, no?, de manera que quedava bastant dissimulat, però clar, després de 10 anys,
clar,
estem parlant d'una xifra que superava els 240.000 euros. A més d'això, suposadament els havia convençut per entregar la propietat del seu pis a una tercera persona per 6.000 euros. No? Vull dir, i al final, aquests 6.000 euros no els van arribar a veure mai, tampoc, i els va convèncer, no, per rebre una renta vitalícia de 500 euros al mes per aquest pis, no? Era, us donarem 6.000 euros, us pagaran una renta vitalícia, que tampoc va resultar ser vitalícia. Per tant, aquest home, que va desaparèixer sobtadament, doncs va començar a ser investigat i finalment el van poder detenir. Des d'aquí, felicitar els companys i companyes per aquesta detenció, evidentment.
Doncs felicitats, i també felicitats perquè han estat detinguts a Madrid 4 membres d'un grup criminal que estava especialitzat en robatoris amb força a botigues de luxe de Barcelona amb vehicles sostrets. Sostreien aquests vehicles i els utilitzaven, doncs, per fer aquest tipus de robatoris.
Sí, a més era una xarxa delinqüencial molt, molt consolidada, perquè aquests senyors sostreien vehicles, ja fos aquí a Catalunya o a Madrid, i feien els desplaçaments per cometre, doncs, tots aquests fets delictius, que, com dèiem, no estaven especialitzats en robatoris amb força a botigues de luxe, una d'elles al Passeig de Gràcia, on van sostreure productes de més de 350.000 euros, a més del botí, no? Això ha estat un operatiu amb coordinació entre Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil i, doncs, ha portat molt de temps de poder ser resolt, però des d'aquí hem de felicitar a tots els companys, tant de la Unitat Central de Multireincidents de la DIC com la Guàrdia Civil, que són els que han detingut aquests 4 homes, d'edats compreses entre 25 i 35 anys, als quals se li atribueixen delictes de robatori amb força, robatori de vehicles, blanqueig de capitals i, evidentment, pertinença al grup, a un grup.
No, tenim una organització força completa en aquest cas, eh? Doncs, Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't. Adéu, adéu. Doncs ja ho veieu, hi ha unes quantes coses per dir. Quan mires les coses per dins, a vegades no sembla, no és tot igual, com era aquello de no todo el monte es orégano. Per cert, us agrada el menjar italià? Va, anem a menjar italià, perquè si ets un enamorat de l'autèntica cuina italiana, doncs tenim el lloc ideal per tu. Los Italianos, que és la botiga amb productes originals d'Itàlia, doncs, on trobaràs plats preparats, pasta al tall, formatges i molt més, per viatjar a Itàlia amb cada tast. Visita la botiga Los Italianos al carrer Amigó 38 de Barcelona o al carrer Les Corts 5, o bé fes la teva comanda digitalment a través de la web. No? Lositalianos.com, lositalianos.com. Enamorats del menjar italià, és el vostre moment. Va, que de seguida parlem de que la tardor ha desaparegut. I la primavera, el canvi climàtic, ens ha fet la guitza. De seguida en parlem d'això, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid.
Fue tan poderoso y temido...
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
...que ganó batallas, incluso después de muerto.
Jurando sobre las sagradas escrituras.
Rodrigo es un traidor.
Charlton Heston.
¡El Cid ha muerto!
Sofía Loren.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid. El miércoles a las 3:45 de la tarde, en 13.
Con el seguro de coche de Línea Directa, tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
¡Anda! Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Està sonant Chicago Mass Choir, que arriba al Casino Peralada. Aquest 8 de desembre pots gaudir d'un dels millors grups de gospel dels Estats Units i t'emocionarà amb el seu tribut a B.B. King. Recorda, aquest 8 de desembre, no et perdis l'homenatge al rei del blues a ritme de gospel amb el Chicago Mass Choir al Casino Peralada. Les entrades a casinoperalada.com, casinoperalada.com. I espavila, perquè les places són limitades. El dijous donarem una entrada, donarem una convidada per anar a veure el Chicago Mass Choir. Casinoparlada.com, ja ho sabeu. Parlem de canvi climàtic. Estem en aquesta cimera, que bé, suposo i espero que serveixin per alguna cosa, però la gran pregunta si es mantindrà el pas dels anys, les estacions de l'any, o estem davant la desaparició d'aquestes estacions, com per exemple la tardor. La resposta pot ser clara, no? La Mar Puerto s'ha plantejat aquesta pregunta. Què t'han dit, Mar?
Doncs és cert que fa anys que observem una clara tendència a l'escurçament de les estacions de transició, és a dir, a la primavera i a la tardor, però segons l'investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona implicat en el projecte Barcelona Reconnecta, el Miquel Niñarola, desaparèixer com a tal sembla que no desapareixerà, tot i que sí existeix una reducció significativa d'aquest període.
El que sí que veiem és que hi ha un escurçament, és més que una desaparició, hi ha un escurçament, no? És a dir, es suavitza l'estiu i llavors la tardor queda més curta. Però tant com desaparèixer ara mateix no ho veiem, no? I realment, doncs, bueno, hi ha una transició entre estiu i hivern. El que passa és que potser abans el fred començava una miqueta més abans i doncs hi havia com... És una època bastant agradable, eh? El que passa que aquest any, doncs, clar, pràcticament aquest estiu de Sant Martí no l'hem notat perquè és que hem estat, doncs, amb unes temperatures realment altes durant tot el setembre i a l'octubre, no?
Per tant, s'allarga l'endarreriment dels fenòmens fenològics habituals de la tardor, com són el canvi de color de les fulles i la seva posterior caiguda en arbres i plantes, com per exemple aquestes.
Els canvis depèn, no? Poden haver afectat de maneres també molt, molt diverses. Jo, per exemple, he vist molt clarament els nasprers, per exemple, també amb segones floracions, per exemple, no? Les tomaqueres amb determinats indrets de la península Ibèrica, més allà cap al sud, amb molts problemes. Molts problemes de ni tan sols fer flor, no? És a dir, que els canvis, les espècies responen diferent en els canvis. Per això una miqueta aquesta gràcia de recollir informació fenològica, perquè al final no és només el clima el que estem visualitzant, sinó que és com està afectant el clima aquest a les espècies.
En definitiva, una modificació dels cicles naturals de les espècies que s'ha produït a gran part a Catalunya, amb especial incidència entre les comarques de l'Empordà, el Maresme, Barcelona, el Baix Llobregat, el Vallès, Osona i el Penedès, entre d'altres.
Doncs gràcies, Marc. És el què? Que la sensació és que la tardor marxa, s'escapa. És el canvi climàtic. Estem fent... Mireu que ara som conscients, hi ha cimeres, hi ha absolutament de tot, com aquesta cimera a la COP28, que s'està fent en un país productor de petroli, en aquest cas, i que va contra els seus interessos, però hem fet un rècord. Rècord d'emissions de CO2. Any rere any. Ara, després la culpa serà teva, perquè utilitzes el cotxe o meva, que nosaltres podem posar el nostre granet de sorra. És veritat, però sense grans decisions, això, per molt que nosaltres volem fer, no farem. Mireu, estem a punt d'arribar a la una i vull tornar a recordar-vos que Chicago Mass Choir estarà al Casino de Peralada. Si sou fans, us agrada molt el B.B. King, doncs faran un gran homenatge demà, el dia 8, divendres dia 8, faran un gran homenatge a B.B. King al Casino Peralada, el 8 de desembre. El 8 de desembre no et perdis aquest gran homenatge al rei del blues a ritme de gospel amb els Chicago Mass Choir al Casino Peralada. pla de les entrades a casinoperalada.com. És un bon plan, eh? Casinoperalada.com. I les places són limitades. Amb els Chicago Mass Choir. Estem a punt d'arribar a la una. Recordeu que les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya. Allà estan. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. I quan tornem, atenció, perquè parlarem de la figura de l'alcaldessa de nit. Barcelona proposa una alcaldessa o alcalde de nit. En parlem després. Fins ara.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.